Bona nit. Aquesta sintonia, composta per Rafael Ferrer, fill de Sant Celoni, ens ha donat l'entrada a la que volem que sigui una nit especial. Una nit en la que abocarem el record fent-lo present. Una nit en què la ràdio i en Rafael Ferrer en seran els protagonistes. Avui és 27 de maig de 2011, però aquest vespre, per tots nosaltres, volem que sigui el 27 de maig de 1981, 30 anys enrere, l'any del Tejerazo i l'any en què també moria Josep Pla, l'any en què Pinocho feia 100 anys i el Guernica tornava, això sí, envoltat dels mateixos escàndols que l'havien envoltat al llarg de la seva existència. I l'any en què la nostra ràdio municipal començava les seves primeres emissions. Tornem 30 anys enrere. Molt bona nit i benvinguts. Avui, 27 de maig de 1981, en el programa Pinzellades d'una vida, coneixerem una mica més el mestre Ferrer. Parlarem d'ell amb ell. Això serà aquí, a Ràdio Sant Celoni, al 107.7 de la freqüència modulada. Però serà d'aquí uns breus moments, just després de l'informatiu que ens porta l'Helena Novell.
Bona nit. Avui, 27 de maig de 1981, això és el que ha passat. Notícies locals. En el número 6 del carrer Sant Joan a Sant Celoni, a la casa on va néixer, Santi Santa Maria obre el restaurant al racó de Can Faves. Neix una nova associació a Sant Celoni. Es tracta de la Unió de Botiguers i Comerciants, una associació sense ànim de lucre, per defensar els interessos dels comerciants i que oferirà un munt de serveis com ara informació, formació i assessorament, intermediació amb les administracions, promoció i dinamització del comerç, targeta comerç, descomptes en serveis, a més d'oferir als seus clients descomptes i promocions durant tot l'any. Política. El president del govern espanyol, Leopoldo Calvo Sotelo, viatja a Alemanya per comunicar al canciller alemany Helmut Schmidt la seva voluntat d'accelerar els tràmits d'ingrés d'Espanya a la OTAN. S'aprova la llei del divorci. Després de molts anys i polèmics esborranys, el Congrés dels Diputats ha aprovat la llei del divorci. Moltes han estat les dificultats perquè de nou sigui reimplantat el divorci, ja que havia estat instaurat en el temps de la República. Fonts properes al govern ens han comunicat que creuen que mig milió de matrimonis estan esperant l'aprovació de la llei per començar els tràmits de la seva separació conjugal. El Guernica arriba a Espanya després d'un peregrinatge de més de 40 anys i uns dies abans del centenari del naixement de Picasso, el Guernica torna a Espanya. Després de figurar a l'Exposició Internacional de París de 1937, que va retrasar la seva inauguració perquè Picasso tingués temps d'acabar-lo, va ser exposat a diverses ciutats europees i després viatjar als Estats Units, on fou exhibit el 1939 en el MoMA de Nova York. Ciència. L'empresa d'ordinadors IBM ha anunciat la seva intenció de presentar el proper mes d'agost un ordinador personal, que a diferència dels actuals ordinadors grans i pesats, uns 30 quilos, aquest ordinador, i segons IBM, serà un aparell que podrem tenir a casa sobre la taula. Esports. La Real Societat guanya la Lliga en l'últim partit i en l'últim minut, després d'imposar-se l'Sporting de Gijón en el seu estadi amb un gol de Zamora. Aquesta lliga també la recordem per al segrest del jugador del Futbol Club Barcelona, Enrique Castro Quini, que fou alliberat a les 3 setmanes de la seva desaparició. El ja 9 vegades campió del món de motociclisme, Ángel Nieto, està a punt de coronar-se de nou campió després d'imposar-se en el circuit de Silverstone. Epíleg. La nit del 23F, també coneguda com la nit dels transistors, la ràdio va informar a milions de persones el que estava passant. I avui, des d'aquest programa volem fer un homenatge a la ràdio en general i a la nostra en particular. I és un record molt especial a la primera ràdio de Sant Celoni, a la ràdio dels anys 60, l'entranyable emissora parroquial, la que escoltaven els nostres pares i els nostres avis. Hi ha una gent que varen saber fer ràdio en temps de dificultats, en temps de censura. I fins aquí l'informatiu d'avui.
Buenas tardes, señores oyentes. Hoy, domingo 30 de mayo de 1965, va a salir a las ondas el último número de Montseny 7 días. Motivos oficiales que creemos conocen ya todos nuestros oyentes ponen punto final a nuestras emisiones, a este periodo de inquietud cultural y cívica y de colaboración al perfeccionamiento local y social de Santeloni que nos ha brindado este juguete que cayó inesperadamente en manos de Santeloni y que así, obligados por las circunstancias, nos vemos precisados a guardar en el cuarto oscuro. Pero si bien nos pesa, bien podemos afirmar que guardaremos de este periodo de tiempo radiofónico local un bello recuerdo. Nuestro trabajo, puramente amateur, se había quedado en el aprendizaje. Un aprendizaje, sin embargo, eficaz, sin duda, para si alguna vez Radio Santeloni volviera a las ondas, cosa que todos
avui és i ha de ser un dia especial, un dia per recordar. Hem recordat la que fora la primera ràdio de Sant Celoni. Era la ràdio d'una època, una època en què les paraules eren dictades pel Santíssim, però a la fi era ràdio. Avui, en un dia d'homenatges, hem vingut a fer el programa aquí, a l'Ateneu, i estem acompanyats de públic en directe, públic al que saludem i agraïm que vulguin compartir una estona amb tots nosaltres. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Els continguts del nostre programa d'avui també tenen quelcom d'especial. Tenim una orquestra, que només per un dia es dirà Orquestra La Lira, en record a la que durant gairebé 5 dècades va ser l'orgull de la nostra vila. I tindrem també un important personatge, Rafael Ferrer i Fitó. Amb aquests dos grans referents imprescindibles en la història musical de Sant Celoni, en el programa d'avui, Pinzellades d'una vida, repassarem l'obra d'un home que va néixer a Sant Celoni i que la que va ser la seva gran passió, la música, ens ha deixat palès que el seu poble natal i els seus paisatges sempre el varen acompanyar. En Rafael Ferrer va viure la música ja de ben petit i quan va tenir edat per aguantar un trombó, el seu pare li en va posar un a les mans. Però en Rafael ja tocava el violí des dels 4 anys i el seu pare el va animar a que en fes d'ell el seu instrument. Rebia classes del mestre Figueres, el que aleshores era el gran director de l'orquestra La Lira. El que vindrà després i va venir ja ens ho explicarà ell. I encara ressonant les notes de Bach, donem la benvinguda al mestre Rafael Ferrer. Bona nit, senyor Rafael Ferrer.
Bona nit.
Què se sent a l'escoltar aquestes notes que sentíem fa un moment abans d'entrar vostè?
Bé, miri, és una mica estrany. Per uns moments he tingut la sensació d'haver fet un llarg viatge en el temps. Miri, me'n recordo molt bé d'aquells anys, els anys de la meva infantesa en què vaig començar a estudiar la música, a tocar el meu primer instrument, el trombó. També recordo molt i gratament de la meva infantesa viscuda a Sant Celoni. Referent a la música, li diré que per mi escoltar Bach sempre és un gran plaer.
Vostè va viure la música ja de ben petit. Després en va fer d'ella la seva vida. Però quan va començar a estudiar ja, diguéssim, podria dir, no?, seriosament, va pensar algun moment, va preveure que arribaria en el lloc que ha arribat avui?
No, és clar que no. Bé, jo, com tots els nens, anava a l'escola, jugava, feia tremaliadures, clar, no pot ser de cap més altra manera, oi? Potser sí tenia una mica el privilegi de practicar la música. I pel que sembla ser, tenia una certa facilitat per la música, unes facultats, no? I llavors per això els meus pares varen decidir portar-me a estudiar a Barcelona. Com comprendrà, per un nen de la meva edat i a l'època, el fet d'anar a Barcelona a estudiar música, per mi va ser un gran esdeveniment.
La música per vostè ha sigut tota la seva vida i la música li ha reportat molts coneixements i, a més, amistats i coneguts de diferents àmbits i tots aprofitosos.
Evidentment.
Bé, doncs, ara li proposo que escoltem una peça musical composta per algú que va ser molt important per vostè. Es tracta de Ai Minyons, d'Eduard Toldrà. Li sembla bé?
Em sembla perfecte.
Doncs endavant. Hem escoltat Ai Minyons d'Eduard Toldrà. Què li porta aquesta música? Què li porta al cap i aquest nom?
Bé, aquesta música i aquest nom em porta a una època en què vaig conèixer Eduard Toldrà. Bé, va ser una persona que amb els anys va esdevenir per mi com un segon pare. Mira, d'ell vaig rebre una formació que va més enllà de la tècnica musical. Sí, i a més la seva generositat d'esperit, la seva dimensió humana, puc dir que van calar en mi profundament. Aquest és el cas, diguéssim. A més, li diré que parlar d'Eduard Toldrà és com parlar d'una de les grans personalitats musicals del nostre país. I jo vaig tenir el plaer i la sort, doncs, de conèixer-lo. Primer com a estudiant de violí i després perquè em va ensenyar com fer de l'orquestra, amb tota la seva dimensió, tots els seus instruments, com si fossin un, com si fos un instrument, tot ell, el meu instrument.
El va ensenyar a dirigir.
Exactament.
Endavant. Esteu escoltant el programa Pinzellades d'una vida, aquí, a Ràdio Sant Celoni, avui amb Rafael Ferrer. Bé, valorar la figura de Rafael Ferrer passa per saber quins han estat alguns dels seus companys de viatge. I aquí trobem una altra personalitat amb la que va tenir uns vincles molt especials. Es tracta de Pau Casals. Què li va ensenyar Pau Casals?
Miri, d'entrada, doncs dic que Pau Casals era una altra de les grans personalitats musicals de casa nostra. I a més, un català universal. Què vaig aprendre, què em va ensenyar Pau Casals? Doncs miri, per sobre de tot, em va ensenyar l'art de la interpretació. Perquè ell sabia molt bé com volia que sonés una orquestra. Però el més important és que sabia com fer-ho.
Bé, doncs recordarem a Pau Casals amb l'obra O Vós Homes, una peça que originalment va ser composta per a un cor d'homes. Més tard, el 1960, se'n va fer una versió ja per a un cor mixte. Però avui, aquí, l'escoltarem amb una versió per a orquestra de vent. Música de Pau Casals. Vostè ara, a micro tancat, em comentava que va viure i va sofrir la guerra.
Sí.
Ens podria explicar com la va viure i de quina manera aquest episodi de la guerra va influir en la seva vida?
Bé, de fet, parlar d'aquells esdeveniments és com sentir que el cor se t'accelera de cop. Sí, no és agradable per ningú de viure una guerra.
Em permet que el...
Sí, digui.
M'explicava, m'ha comentat, que va haver-hi una anècdota relacionada a la guerra, a la ràdio i vostè.
Sí,
ens la podria explicar?
Sí, efectivament. O sigui, podria dir que, no obstant totes les conseqüències de la guerra, les situacions. Doncs miri, a mi, gràcies a la ràdio, em vaig lliurar en el front.
Com va ser això?
Doncs miri, per una d'aquelles coses de la vida, em va caure a les mans un carnet de tècnic de ràdio i gràcies a aquest carnet em varen enviar a un cos especial de senyals i comunicacions.
I això, aviam, amb les pel·lícules, senyor Ferrer, sí, els de comunicació, sí, estan a primera línia, sí, i vostè diu que això el va salvar,
sí,
de la guerra.
Sí.
Com,
sí,
com s'explica?
Bé, sí, va ser una cosa més de l'atzar, una sort més que vaig tenir. Estava a comunicacions, però a la rereguarda. Referent a el que deia de la guerra, les vivències, podria dir que vaig passar com pràcticament tothom tot tipus de privacions i tot tipus d'esdeveniments, de situacions molt desagradables i molt colpidores, perquè, mira, li diré una cosa, una guerra curteix, i curteix molt, i ensenya molt sobre les qualitats humanes. Sí, sí, per això li podria dir que les persones que han viscut una guerra difícilment tornen a ser les mateixes. I per què? Perquè elles saben com ningú el que neix de fràcil la vida humana.
És cert, passem pàgina. Anem passem a coses pàgina més agradables.
Sí, senyor.
Una de les seves primeres composicions té per nom La noia dels ulls blaus. Mestre Ferrer, qui és aquesta noia?
Bé, a la noia dels ulls blaus, aquesta noia és la meva filla, la Miana.
I va tenir més fills?
Sí, efectivament, vaig tenir tres fills, la Miana, en Joan Sebastià i en Rafel. I si em permet, li explicaré una petita, un petit secretet, diguem-ne, familiar. Bé, des de sempre vaig voler relacionar directament els meus fills, que és el que a més estimava en aquest món, juntament amb la meva muller, evidentment, no?, amb la meva passió, que és la música. I llavors això va fer que a la meva filla, la Miana, li digués Opus 1. Al meu fill Joan Sebastià li deia Opus 2 i al meu fill Rafel li deia Opus 3.
Doncs quina sort que vostè era músic.
Doncs sí.
Escoltem, doncs, si li sembla, La noia dels ulls blaus. Una sardana composta per al nostre invitat d'avui, Rafel Ferrer.
Gràcies.
Acabem d'escoltar la noia dels ulls blaus, una de les seves sardanes, però no la única, evidentment. Senyor Ferrer, quina vinculació té vostè amb el món de la sardana?
Doncs molta, molta i molt rica. Pensi que els meus pares eren originaris de Peralada. I a Peralada, com a totes les contrades gironines, la cobla i la sardana han estat i estan sempre molt vinculades a totes les activitats socials d'aquestes contrades. Bé, si això hi afegim el fet de que jo era fill d'un fiscornaire, doncs bé, es comprendrà molt fàcilment que la música de la sardana formés part de la meva vida pràcticament des de que vaig néixer.
Doncs mira, ara n'escoltarem una altra de sardana. Es tracta de la sardana que porta per nom El Portal de l'Àngel. Aquesta sardana va ser una mena de hit, va tenir molt d'èxit i va ser molt apreciada popularment i sobretot pels balladors. Però li vull llegir abans d'escoltar-la el que vostè mateix havia dit sobre la sardana, que sembla que podés contradir una miqueta amb el fet que hem anunciat del hit i de la gran popularitat del Portal de l'Àngel.
D'acord.
Vostè deia: la sardana és un cant que ha de ser especialment català, que ha de tenir el perfum català, que no ha de buscar en fonts d'inspiració, ni de tècnica, ni d'harmonia, ni de res que no sigui purament sortit d'aquí. No hi crec que aquestes sardanes que semblen altres músiques o que són fetes exclusivament perquè tinguin èxit entre els balladors. Ens ho pot explicar?
Bé, miri, això una miqueta són paradoxes de la vida. De fet, aquesta sardana va ser un encàrrec de Magatzems Jorba, que aleshores estava al Portal de l'Àngel, i d'aquí ve precisament el nom de la sardana.
Doncs si deixem-la, escoltem El Portal de l'Àngel, que serà interpretada per l'orquestra del nostre programa.
Thank you.
Estem a la sintonia de Ràdio Sant Celoni del 107.7 de la freqüència modulada, retransmetent en directe des de l'Ateneu el programa Pinzellades d'una vida. Abans de seguir, ara escoltarem un fragment de La leyenda del beso, de Reveriano Soutullo. Des de l'Ateneu, en directe, Pinzellades d'una vida, avui amb Rafael Ferrer, un home de Sant Celoni que viu de la música i per la música. Acabem d'escoltar, fa uns momentets, un fragment de La leyenda del beso. Senyor Ferrer, on l'ha transportat la música que hem escoltat?
Bé, aquesta música que hem escoltat m'ha transportat a temps de cinema, de ràdio, d'enregistraments, de televisió, de viatges amunt, avall, en fi, en una època de molta, molta activitat.
És cert, perquè de l'activitat, molta i moltíssima, en el cas de vostè encara més, perquè domina un bon grapat de tècniques musicals, la pedagogia d'instrumentista, aviam si no en sortirà, la de director d'orquestra, la de compositor, arranjador. Ha fet música per a cobla, per ràdio, per cinema, música sinfònica, música de cambra. Vaja, que vostè té un currículum atapeït. Es podria dir, doncs, que vostè, dintre la seva feina, és polifacètic?
Bé, si entenem per polifacètic el fet de que en la música pràcticament he fet de tot, doncs sí, sóc polifacètic.
Vostè va néixer a Sant Celoni, però la seva activitat l'ha mantingut forces vegades allunyat de la vila. De tota manera, s'ha sentit sempre vinculat a Sant Celoni?
Sí, és clar, per descomptat. Sempre m'hi he sentit vinculat. Tot i que li haig de dir que no hi he pogut estar o conviure tot el que a mi m'hauria agradat, degut a la meva ocupació professional. Però li puc dir que sempre he dut i porto Sant Celoni en el cor.
I això es nota en moltes de les seves obres. Per exemple, si li semblen, escoltarem un tros de la seva obra Imatge, concretament el primer moviment d'Imatges. Té per nom El pla de la calma. Senyor Ferrer, hem d'anar acabant. Li agraïm sincerament la seva gentilesa per estar amb nosaltres i hem d'acabar aquesta entrevista, més que una entrevista, aquest canvi d'impressions que ha volgut fer amb nosaltres. Però com no podia ser d'altra manera, ens volem acomiadar amb música. Escoltarem, i li preguem que no es mogui i escolti, el tercer moviment d'Imatges. Té per nom Aplec a l'ermita de Sant Ponç. Escoltem. Moltes gràcies per la seva presència i fins de sempre.
Bé, moltes gràcies a tots vostès i ha estat un autèntic plaer. Gràcies.
La nostra companya Helena l'acompanyarà. El programa d'avui s'acaba. Ha sigut un programa per recordar. Recordar els primers temps de la ràdio a Sant Celoni. De recordar una dècada, la dels 80, en què una altra ràdio, la municipal, va començar. Va començar des de Can Ramis. Durant 20 anys, d'una manera totalment amateur, però en grans dosis de bona voluntat i d'il·lusió. Després, l'any 2000, la ràdio es va professionalitzar. Les mateixes il·lusions, la mateixa voluntat, però ara amb el suport material del consistori. La ràdio es popularitza i es guanya el respecte de l'audiència i del món radiofònic. Ara, avui, unes noves instal·lacions permeten nous reptes. La il·lusió segueix intacta. Continuarem fent ràdio per vostès i acabarem de la manera que hem començat, amb la música de Rafael Ferrer. Però abans d'acomiadar-nos, demano un aplaudiment molt fort per l'actor Lluís Giró, que aquesta nit i per uns moments s'ha convertit en Rafael Ferrer. També un fort aplaudiment, més poder més fort encara, perquè són molts més i hauran de repartir, per l'orquestra del programa, els alumnes del Centre Municipal d'Expressió, que han interpretat, amb il·lusió, la música del mestre Ferrer. Guardem-ne uns quants que encara en queden més, eh? El control tècnic, llums i so, l'Enric Tarragó i en Jordi Clopés. La presentadora de l'informatiu, l'Helena Novell. I el culpable de tot això. Perdoneu. No, perdoneu vostès, no, perdoneu ells. Com que som petits, hem dit ni se n'enteraran. I els volien saltar. No recordo el nom, jo.
Tenim Joan Bueno. A tu no. Guillem Salicru, el Guilí.
Els rafalets petits. Molt bé, i ara sí, el que anava a dir abans, el culpable, el que... En fi, això, el culpable, el que ho ha fet tot, el que ho ha dirigit, ho ha dissenyat i ho ha portat a terme. Josep Maria Aparicio. I res més. Des de l'Ateneu, bona nit i bon cap de setmana. Adéu-siau.